del matí, espai pels grups municipals per acompanyar-nos a Ràdio Sabadell i comentar el ple municipal d'ahir, un ple intens amb moltes qüestions a l'ordre del dia que volem compartir també avui amb els portaveus dels grups municipals. Comencem saludant-nos, ens acompanya Eloi Cortés, portaveu del PSC. Què tal, bon dia?
Molt bon dia.
Gabriel Fernández, portaveu d'Esquerra, hola, bon dia.
Molt bon dia.
Anna Lara, portaveu de la Crida, bon dia.
Bon dia.
Càtia Bota, regidora de Junts, molt bon dia.
Molt bon dia.
I també Joan Mena, portaveu de Sabadell en Comú Podem, bon dia.
Bon dia, Mireia.
A Vox i el Partit Popular han excusat la seva presència en aquest debat d'avui per motius d'agenda. Anem a les qüestions destacades d'un ple municipal que com a particularitat començava a les 4 de la tarda amb aquesta part extraordinària de la memòria del síndic municipal de Greuges. No sé si a l'entorn d'aquesta qüestió els portaveus que ens acompanyen avui aquí volen fer alguna mena de comentari, si no anirem més a qüestions del dia a dia, perquè fa un parell de dies que en parlem dels temes del síndic i que han quedat bastant revisats, però si algú vol dir alguna cosa, doncs òbviament el seu espai tenen per poder-ho fer. Anem, però, a un dels temes que també ha estat d'actualitat en les últimes setmanes. Hi ha hagut mobilitzacions, hi ha hagut protestes per part de les treballadores del Servei de Neteja Municipal en un nou contracte que ha centrat bona part del ple celebrat aquest dilluns al vespre. El nou contracte haurà d'entrar en vigor el març del 2026, substituint així unes condicions de treball que han portat, com dèiem, a les treballadores del Servei de Neteja, ara mateix amb l'empresa concessionària Serveo, a manifestar-se en diverses ocasions. Ha tirat endavant, però hi ha hagut matisos, hi ha hagut algunes qüestions que han volgut apuntar des dels grups municipals. Si li sembla, començo per vostè, senyor Cortés, perquè ens expliqui una mica el detall d'aquest contracte, després anem escoltant la resta de grups.
Doncs, diguéssim que el que va passar o la tipologia de contracte que hem tret no es pot entendre sense les mobilitzacions dels últims mesos per part de les treballadores, i per tant hi ha una sèrie de millores que s'han incorporat especialment pel que fa a nivell salarial i també algunes millores del funcionament dels torns de treball, incorporant més hores del que es diu el corretorn, que són els equips que fan els reforços quan hi ha alguna baixa, o millorant també l'adquisició de determinats materials per a la seva feina, que venen de les, com deia, aquestes mobilitzacions i de les converses que des del govern hem tingut amb els sindicats, amb els representants amb les representants de les treballadores. I per tant hem incorporat aquestes millores en aquest nou plec. El gruix va destinat als increments salarials, però al final el 90% aproximadament del cost d'aquest contracte va destinat a recursos humans, a contractar a les treballadores, i per tant esperem, doncs, que en aquest sentit es puguin millorar i que sentin que part de les seves reivindicacions com a mínim han sigut ateses i han pogut ser incorporades en tots aquells aspectes que demanaven, o com a mínim en una gran part d'elles. I a partir d'aquí, en tot cas, s'inicia el procés de la licitació i a veure com acaba i quina empresa acaba guanyant el concurs.
Senyor Fernández, al seu torn.
Bueno, venim d'una situació amb aquest servei, com vostè molt bé recordava a l'inici de la conversa, on durant l'últim any, diguem que ha explotat una veritable situació kafkiana, que fins i tot arribant a que un servei tan important com aquest de l'Ajuntament, les treballadores no cobraven, no? I no cobraven perquè l'empresa que havia guanyat, francament, ho va fer fatal. Llavors, nosaltres ahir dèiem, no? No estem conformes amb la proposta que ha fet el govern, perquè continua sent el preu l'element definitori per el guanyador, per l'empresa que guanya, i això no té per què ser així, perquè hi ha altres licitacions on no és el preu l'element clau, com per exemple pot ser el contracte del servei d'atenció domiciliària. I llavors això fa que aquestes millores que s'estan parlant ara, bueno, queden en un segon termini, perquè al final guanya el que posa el preu més baix, i quan és el preu més baix tots sabem qui és la part que més fluja o més feble de la cadena, i normalment són les treballadores. Nos tememos que no hi haurà un canvi de fons en la situació d'aquestes treballadores de l'Ajuntament, no? Per tant, nosaltres el que li hem dit al govern és això: no ens ha agradat i no veiem que s'ha tingut la màxima ambició amb el nou contracte, i que a més, és curiós, no? Resulta, jo sempre soy el abuelo cebolleta, el Partit Socialista va ser un dels partits que una de les primeres mocions que va aprovar en el mandat 2015-2019 per complicar-li la vida a aquell govern una miqueta més, era que teníem que revisar totes les municipalitzacions de tots els serveis. La recordo molt bé, aquella moció. Va ser un dels proposants d'aquella moció. I quan governen, mai més han fet cap mínim esforç per veure, per estudiar la possibilitat d'una internalització d'aquest tipus de serveis.
Senyora Lara.
Sí, nosaltres en l'anterior contracte ens vam abstenir fins i tot en l'adjudicació, precisament perquè les treballadores ens deien que hi havia algunes millores, que eren substancials, i per tant doncs, vam acceptar una mica aquest acord de bueno, doncs, anem millorant una miqueta, no? Tot i que la nostra postura sempre ha estat que aquest servei hauria d'estar internalitzat pel propi ajuntament. El que ha passat és tal despropòsit en la gestió d'aquest nou contracte amb Serveo, que és un punt d'inflexió, no? És un punt d'inflexió que ens hauria de fer revisar de dalt a baix. Nosaltres entenem que el govern no tenia temps segurament d'internalitzar-ho en aquest any, però en tot cas, el que sí que haguéssim vist bé és fer un petit contracte per anar a estudiar, a veure quines són les possibilitats d'internalitzar-ho, perquè al final, en l'estudi, ha de figurar, ara en aquest pas de fer aquest contracte, ha de figurar quines són les possibilitats d'internalitzar-ho o no, quina és la millor proposta, i en realitat l'estudi que ja és bastant ridícul, és a dir, no hi ha cap voluntat de plantejar-s'ho i, per tant, senzillament es diu que és més eficient perquè hi ha economia d'escala, quan en realitat aquí, sobretot, el cost que estem ficant és el de les treballadores i, per tant, estem traient rèdit de que en una situació de mercat les treballadores surten més barates que no pas com a treballadores públiques, ja sigui en laboral com en funcionari, no? I, per tant, la nostra posició va ser molt clara. Aquí hem arribat al límit d'aquest contracte, s'ha de tornar a treballar perquè les treballadores siguin de la casa.
Senyora Bota.
Sí, ara amb el nou contracte, respecte a l'anterior, persegueix com a un doble objectiu, no? Millorar l'expressació del servei, així com les condicions laborals i salarials del personal que treballa a prop de 140 establiments.
Senyor Mena, al seu torn.
Sí, jo crec que amb aquesta proposta el que fem és repetir els errors, és a dir, el que hauríem volgut per part del govern és buscar una solució a un conflicte que és cert, no?, el que deien els companys i les companyes, que Serveo ja ha tocat sostre del límit, però és que les empreses predecessores també van deixar molt que desitjar, no?, i per tant no és un problema exclusivament d'aquesta empresa, que també, sinó de la gestió. Per tant, el que estem fent amb aquesta proposta és condemnar les treballadores a la precarietat laboral, perquè ja és un sector prou precaritzat, és majoritàriament un sector femení i que pels torns que tenen i pels salaris que cobren, doncs és un sector molt maltractat, no? I en aquest cas, aquesta empresa el que ha fet és maltractar directament a les treballadores del servei. Per tant, el que haguéssim volgut per part d'en Comú Podem en aquest aspecte és buscar una solució, trobar una solució. Nosaltres teníem una proposta, que és buscar la gestió pública, no?, d'aquest servei. Es podrien buscar i estudiar fórmules. Una d'elles és que una empresa pública assumís la gestió d'aquest servei, per exemple, Promoció Econòmica, no?, que és una empresa que quan gestiona determinats serveis ho està fent relativament bé i les coses s'han de dir com són. Per tant, és una línia que a nosaltres ens agradaria que s'estudiés, perquè si no el que fem és justament això, repetir els errors i condemnar les treballadores a més precarietat. El govern no ha tingut ni tan sols la voluntat d'estudiar-ho i segurament forma part del model que defensa el Partit Socialista i Junts, perquè ho ha dit l'alcaldessa més d'una vegada en alguna entrevista, que el seu model és el de l'externalització d'aquest servei, i nosaltres creiem que s'equivoca. I més encara, que és la reflexió que nosaltres també vam situar ahir en el ple, que és que estem a les portes de licitacions que seran molt importants per la ciutat, com per exemple la del servei de neteja viària o també la del servei de transport urbà, que no són temes menors, i per tant a nosaltres ens agradaria una certa valentia, especialment per part del Partit Socialista, com a mínim per poder estudiar alternatives i després veure quina és la viabilitat de cadascuna d'elles.
Volen més paraules a l'entorn d'aquesta qüestió, donen el tema per resolt, doncs seguim avançant, avui tindrem temps de parlar de moltes coses, molt bé. Una altra de les coses que sortia ahir al ple era l'aprovació inicial del reglament d'adjudicació d'habitatge per emergències econòmiques. Davant d'aquest punt, la Crida criticava que si la norma continuava endavant, les persones que haguessin ocupat un edifici no podrien optar a un habitatge d'emergència. Senyora Lala, li dono la paraula.
Sí, el senyor Cortés puntualitzava que eren els casos només de que aquest edifici fos públic, no? Ahir feia també públic la PA, que doncs, celebrava aquests 14 anys d'existència, no? I per tant feia una mica, doncs, feia el Gabriel una mica d'abuelo cebolleta, i pensava en què ens passava a la PA quan jo hi era, no? I estàvem treballant en aquesta línia, teníem com una línia que sobretot no intentem no ocupar, no hi ha altra sortida, però intentem no ocupar repúblic. El que passa és que la situació s'ha anat agreujant cada vegada més. Vull dir, no hi ha ningú ocupant que estigui demanant habitatge social i que acabi en un pis ocupat públic que ho faci per gust, no? I entenem que és una complexitat el ser gestors d'aquesta part, ho entenem perfectament, però també hi ha una situació d'atzucac per la ciutadania tal que és que no hi ha més no hi ha més possibilitats davant, no? Llavors, també ho defensaven des del dret a la infància, no? Però al final aquí s'estan penalitzant els pares i mares que puguin fer aquesta ocupació, en plan, se'ls retirarà l'accés aquí, però en realitat, com seguim protegint a la infància quan hi ha aquestes situacions? Retirant els fills? Creiem que és una situació límit, que si l'administració té una altra sortida, en cap de les maneres hauria d'entrar en aquesta situació, no? I per tant, el que diem és que l'administració aquí es seguirà trobant en un atzucac. Entenem que el que està dient és que no podem gestionar-ho diferent, però ho haurà de fer diferent.
Senyor Cortés, ja que l'apel·laven directament.
Sí, el reglament anava més enllà, fèiem una actualització normativa i un canvi d'estructura per fer-ho, ordenar els articles de manera cronològica en tot el que és el procés de sol·licitud i adjudicació, i sí que hi ha una sèrie de canvis en el contingut que hem volgut introduir després d'aquests anys de vigència del reglament, que hi ha una frase que acostuma a dir molt el Gabriel, que el mateix dia següent que s'aprova un reglament ja deixa no deixa d'estar vigent, però ja comença a tenir defectes, no? I això segurament ens passarà també en aquest, quan l'aprovem definitivament després de tot el procés de delegacions. Hi ha alguns canvis que hem volgut introduir fruit d'aquesta experiència, no? I un d'aquests és precisament doncs, això, que un dels requisits sigui no haver ocupat un habitatge públic, que són molts pocs casos, per sort, perquè ara jo diria que ocupats a Vimosa no ens queden ni 10 habitatges comparats amb els que teníem quan vam començar, i per tant aquesta és una situació que per sort es dona poc. I el que també hem volgut reforçar és el caràcter temporal d'aquest recurs, i això implica un doble esforç per part de l'administració, perquè a vegades potser hi ha hagut certa deixadesa de funcions quan veus casos que estan en habitatges d'emergència que porten desenes d'anys allà, no? I alguna cosa ha fallat per part de l'administració si no hem pogut donar aquest suport i aquest seguiment a aquesta família perquè surti d'aquest habitatge. Hi ha casos que no podran sortir d'aquest tipus d'habitatges i, per tant, ho hem d'entendre com un recurs finalista, però hi ha casos que són promocionables i no s'ha fet, no? I, per tant, volem reforçar aquesta part de la temporalitat, poder fer aquest seguiment intensiu i, per tant, donar oportunitats a les famílies que entren als habitatges d'emergència perquè en puguin sortir i sigui realment només una etapa i no sigui, doncs, això, un procés que s'eternitza.
Senyor Mena, ara he decidit quin va, al seu torn.
Ara ens pilla, ens agafes
desprevinguts. Exacte,
agafo
així, desprevinguts.
No, jo crec que el problema que tenim en els pisos d'emergència no és el reglament. Jo crec que la línia que apuntava el senyor Cortés, doncs és la línia que s'ha de tirar. Nosaltres presentarem esmenes i ja les vam anunciar. El problema que tenim és el problema de pisos, és a dir, per poder donar resposta a totes les necessitats que té una ciutat com Sabadell. Per tant, nosaltres ens costa entendre que arribi aquesta modificació del reglament sense haver prèviament abans planificat el pla local d'habitatge, perquè és en el pla local d'habitatge on considerem que s'hauria d'apostar per un increment de la borsa de pisos d'emergència, no? Perquè si no, bueno, podem tenir un reglament que respongui a tots els reptes que té la ciutat en clau d'emergències econòmiques i socials, però no tenim pisos per poder abordar totes aquestes necessitats, no? I per tant, per nosaltres aquesta és una peça fonamental. Després, amb el tema de les ocupacions, clar, miri, és que això és una conseqüència d'una emergència habitacional que tenim, i és evident que no es poden ocupar pisos de protecció oficial perquè tenim falta de lloguer públic, i per tant en aquest sentit doncs, ho deia el senyor Cortés, a Sabadell en tenim molt poques, i això segurament vol dir que s'estan fent bé les coses en el sentit de que no pot ser que un pis d'una administració quedi buit. Això passa amb els pisos de les entitats bancàries, que estan tancats, que tenim més d'un miler de pisos a la ciutat tancats i que no volen cedir-los a la bossa de lloguer públic, i això genera un problema no només per les persones que no tenen habitatge, sinó també pel conjunt de les comunitats, no? I per tant, nosaltres, en aquesta línia, el que vam plantejar en el ple és que volíem primer que s'apostés per incrementar aquesta bossa de recursos de lloguer, o sigui, d'habitatges d'emergència pel conjunt de les famílies, ampliar encara més els col·lectius que tenen dret, perquè creiem que estan en una situació també de vulnerabilitat molt especial, i un element que per nosaltres també és important, no en aquest sentit, que també forma part d'aquestes polítiques de defensa de l'habitatge, és doncs bàsicament que no hi hagi famílies a la ciutat de Sabadell que es quedin sense un recurs quan ho necessiten, i per tant hem de preveure també les situacions de preemergència, que encara no compleixen els requisits, però que sabem que en poc temps els compliran.
Gràcies, senyor Mena. Senyor Fernández.
Molt bé. Bueno,
per cert, si volen torn de paraules, sí, el poden començar a demanar.
Doncs ahir el que le dèiem al govern, sí, sí, que estava, jo celebro com un dels co-redactors de l'actual reglament, celebro que estem actualitzant, millorant la proposta que té la ciutat, perquè és així. Tu pots aprovar una cosa, però la realitat social està canviant, que comencen a haver noves situacions que moltes vegades no has vist o no contemples i que cal contemplar. Per tant, des d'aquest punt de vista, nosaltres ens vam abstenir amb la idea d'aprofitar aquest termini que tenim ara d'obertura per poder fer al·legacions. I el que li dèiem al govern, que la nostra posició, que no ens necessita per res per aprovar-lo, perquè aritmèticament poden aprovar el que vulguin, són 16, o sigui que aquest no és el problema si s'aprova o no s'aprova el reglament, és el problema polític. Si volen o no volen tenir el suport d'un grup com el d'Esquerra Republicana, tindrà molt a veure si es manté la idea, l'espírit i la línia ideològica d'aquell primer reglament. Mal, que en su moment va ser disruptiu, que va ser un reglament que va aprofitar-se d'unes normes noves que teníem en aquell moment, com la llei 24-2015. Ara és cert que hi ha noves lleis i, per tant, el nou reglament també podria aprofitar-se d'aquestes oportunitats que dona aquesta nova llei. I sobre el tema de les ocupacions, deixem acabar amb això. Ahir es van dir algunes barbaritats per part de l'extrema dreta que sempre exploten aquesta qüestió, i jo el que li demano a los partits de govern és que no comprin l'agenda aquesta que criminalitza a tothom que ocupa. Les ocupacions conflictives són sempre les minoritàries, i a més les ocupacions en un pis públic també són molt poques. I jo diferenciaria, Joan, el que és el pis públic de lo que és el pis públic dedicat a l'emergència social. Són dues dimensions diferents que també haurien de poder contemplar, pensem nosaltres almenys, en aquest reglament a l'hora d'excloure algú de la possibilitat d'otorgar-li un pis d'emergència social.
Gràcies, senyor Fernández. Senyora Bota, al seu torn. No tinc més paraules a demanar. Senyor Cortés, l'apunto. Endavant, al seu torn.
Sí, tots sabem que calen pisos d'emergència de la mateixa manera que tots sabem que ens cal l'habitatge social, l'habitatge públic, habitatge de compra o de lloguer assequible. Però també tots sabem que una cosa és el que voldríem i una altra ben diferent la realitat en la que han de conviure, viure i conviure els ajuntaments. Ahir ja es va dir, Sabadell, com la majoria de ciutats mitjanes, grans o petites de Catalunya o de l'Estat, governi qui governi, té en l'habitatge el repte més important que han d'afrontar, i en l'habitatge social, i molt especialment en el de l'emergència, un repte majúscul del que, sense la complicitat, suport i col·laboració d'altres administracions superiors, com la Generalitat o l'Estat, difícilment ens en sortirem. I el nou reglament, per tant, persegueix, amb les eines que tenim, donar la millor resposta possible a aquestes necessitats.
Segona ronda sobre aquesta qüestió. Senyor Cortés, al seu torn.
Sí, és cert que amb el pla local d'habitatge hi ha alguns d'aquests aspectes que podrem abordar, però jo crec que la prioritat dels propers anys en matèria d'habitatge d'emergència està més en com millorem la gestió, que no pas en si en el pla posa que posarem 50 o 100 pisos més d'habitatge d'emergència, i m'explico. A dia d'avui a Sabadell hi ha uns 450 habitatges d'emergència social, uns 243 de Vimusa i uns 200 aproximadament de l'Agència d'Habitatge de Catalunya. Hi ha molta diferència entre el seguiment que se li fa a les famílies i el suport que se'ls dona a les famílies en funció de si van a un habitatge de l'agència i a un habitatge de Vimusa. I nosaltres, una de les coses que hi hem demanat a la Generalitat, perquè al final no pot ser que hi hagi aquesta mena de loteria, no? Que en funció d'on vingui el recurs, acabis en un habitatge de l'agència on pràcticament no se't farà seguiment i acompanyament, o acabis en un habitatge de Vimusa on sí que tindràs condicions més estrictes, però també un seguiment per part dels professionals de serveis socials, no? I per tant, un dels primers aspectes que volem abordar i que ja hem posat sobre la taula de Generalitat és que hi hagi aquesta gestió conjunta, sí, ens passen els recursos, de tots aquests habitatges per evitar aquestes diferències, no? I per tant, amb el que tenim, que ja són molts habitatges, millorar-ne la gestió i veure quins són aquells recursos de més que s'han de posar, quins vincles, per exemple, s'ha de fer en promoció econòmica per ajudar les famílies a trobar feina, no? I i a poder-se recuperar després d'aquesta etapa en els habitatges d'emergència, perquè al final el que volem és que promocionin i puguin sortir d'aquest tipus de recurs. I després com equilibrem també els pisos que van entrant en el parc públic entre la demanda pura d'emergència i després la demanda que tenim també d'HPO, que al final estem parlant d'unes 3.000 sol·licituds que hi ha actualment en el llistat, no? I per tant, és aquest equilibri que hem d'intentar trobar i, com deia, jo crec que en els propers anys els esforços els hem de posar en millorar la gestió del parc i evitar aquestes diferències en funció de l'origen de l'habitatge.
Senyor Fernández.
Sí, la gestió s'ha de millorar. De fet, va ser una de les coses que quan jo era regidor d'Acció Social també ens preocupava, perquè sabíem que aquí teníem una zona feble en tot aquest procés, però el parc també de públic d'habitatge dedicat a l'emergència social també cal que pugi. Bàsicament, els números els estan mostrant, són més de 1.200 pisos ocupats a Sabadell aproximadament, no recordo, sé que són més de 1.000 pisos ocupats. Això vol dir que si traiem a la part que diguem que no és per necessitat, o que són famílies que podrien estar en altra situació, que són les menys, val? La enorme majoria de persones que ocupa és perquè viu una situació d'emergència. De fet, quan l'administració arriba a dir-li a la gent que ocupi ella, perquè no li pot otorgar un pis, o que vagi a parlar amb la PA a veure si li aconsegueixen un pis, demostra que tenim un problema, que aquests professionals no tenen els recursos i nosaltres hem de tenir els pisos necessaris per poder donar sortida a les situacions d'emergència habitacional que puguin donar-se a la ciutat. I, evidentment, també un parc d'habitatge de protecció oficial. Tot alhora, Sabem que l'administració pública, no només de Sabadell, de tot el país i de l'Estat en general, té un dèficit enorme, enorme en pisos públics, que és el que fa que els preus actualment del lloguer estiguin on estan, perquè no tenim capacitat d'influir en el mercat, perquè no tenim el número de pisos necessaris que necessitaríem. A dures penes arribem a un 1% dels habitatges que té aquesta ciutat, que són de titularitat pública, quan se necessitaria un 12% per poder influir en el preu. Estem molt lluny de l'objectiu, no? Per tant, aprofitarem aquesta qüestió. Jo un aclariment. Ahir algun bàrbar del ple va dir que jo defensava les ocupacions o una cosa així. Això és una barbaritat. El que he dit és el que tothom sap. No es pot criminalitzar permanentment a l'ocupació. No totes les ocupacions són conflictives. I la majoria de gent que ocupa no ho fa per plaer o perquè està encantada de la vida d'estar en aquesta situació. Perquè és una situació horrible, que ningú de los que estem aquí voldria. Ningú.
Senyor Mena.
Sí, jo crec que el problema d'arrel justament és la situació de l'habitatge. L'emergència social i econòmica és una conseqüència, no, de la situació de l'habitatge. A Sabadell l'any passat el preu mitjà de lloguer estava en 791 euros. Avui està en 857. Per tant, s'ha disparat exponencialment. És un problema de Sabadell? No, és mentida. Qui digui això està mentint. No és un problema del govern local de Sabadell. Perquè ha passat a Sabadell, ha passat a Catalunya i ha passat a Espanya, no? Per tant, tenim un problema greu de com enfoquem les polítiques d'habitatge públic en aquest país. En aquest sentit, clar, amb aquests preus de gairebé 860 euros de mitjana, estem convertint en famílies que probablement podrien pagar amb una certa normalitat un lloguer de 300 o 400 euros en famílies vulnerables. Perquè una família que té uns ingressos de 1.500 euros, per exemple, difícilment poden fer front a un lloguer que com a mitjana té 860 euros. Per tant, hem d'anar a l'arrel del problema, que és la situació de l'habitatge. I després, evidentment, veure com som capaços de situar els problemes d'emergència, que malauradament els tindrem, perquè tenim una societat molt desigual i amb moltes desigualtats en aquest sentit econòmiques i socials. Per tant, per això nosaltres el que dèiem és que ens falta tot el debat global, que és el debat del pla local d'habitatge, per poder veure de quina manera abordem també els pisos d'emergència. Perquè ho deia el senyor Gabriel i té raó, no és el mateix un pis d'emergència que un pis públic. Per això tenim un reglament específic pels pisos d'emergència, que no són els mateixos requisits que els pisos públics, no? I per tant, en aquest sentit, el que hauríem de fer és primer aprovar mesures normatives, com tenen altres ajuntaments, però també lleis al Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats, per incrementar el parc públic d'habitatges i, per tant, rebaixar el preu del lloguer, perquè aquesta seria la millor mesura també per facilitar a les famílies que estan en situació de vulnerabilitat, i després, doncs, incrementar també la bossa de pisos d'emergència.
Gràcies, senyor Mena. Senyora Lara?
Sí, no, és que sento parlar de les propostes, respostes que hi ha d'haver-hi, és que les que hi han hagut fins ara no han funcionat. És a dir, es va obligar en certa manera els bancs a fer dacions en pagament, doncs aquí tenen les seves ocupacions, també. Vull dir, es feien respostes a curt termini. Hi ha algú que deu dir, bueno, però una dació és una cosa molt gran. Sí, clar, però la gent ja estava en un carreró sense sortida. Llavors, el 2011-2012, la PA no tenia casos d'ocupació. No n'hi havia, eren comptats. Què passa? Quina és la realitat? Eren tot pràcticament hipoteques. Després es van anar sumant lloguers. I després, el dia a dia de la PA ara són gent que ve perquè estan casos d'ocupació. Per què? Perquè ja no tenen el problema de les hipoteques perquè ja no les han donat, no? Ja tornaran. Però la situació real és que aquelles famílies que van anar amb una dació de pagament, que van tenir la sort, permeti'm entre cometes, perquè hi ha un recurs insuficient de tenir un lloguer social del banc, ha durat 3, ha durat 7 anys, hagi durat el que hagi durat, s'han acabat, i aquestes famílies no han tingut un acompanyament mínim per poder sortir d'aquest forat. Que la voluntat és que aquest acompanyament pugui ser-hi d'una manera diferent, seguirà sent insuficient, perquè no són només les famílies que estan en pisos de públics, doncs, les que necessiten, no? Per tant, sí, l'administració té una situació molt complicada, perquè sortir d'aquest forat en el que estem és molt gran, però les propostes que s'estan fent des d'altres administracions tampoc ens ajuden a sortir massa. Perquè és veritat que nosaltres sempre ens diuen, és que vostès sempre estan acceptant l'ocupació abans que la resta. Sí, clar que ho fem, perquè sabem quina és la situació de moltes famílies en les que es troben, i veiem també com en casos organitzats com el de la PA s'han pogut alliberar, recuperar blocs de pisos que estaven precisament, doncs, que si no s'haguessin ocupat haguessin tardat, ha estat molts anys buits i segurament no s'haguessin recuperat per part de l'administració, no? Per tant, posar un toc d'alerta, no? Que les propostes que tinguem no siguin molt a curt termini. Totalment a favor que el tema dels lloguers és una bogeria absoluta, que bàsicament el que fa és descartar que la gent pugui accedir-hi, i els converteix tots en infrahabitatges.
Senyora Bota, seria l'última torn de paraula sobre aquesta qüestió. Jo crec que ha quedat tots els arguments damunt la taula. Sí, digui, el seu torn.
Sí, jo, bueno, ja he expressat la meva opinió i no tinc res més a dir. Gràcies.
D'acord. Doncs seguim avançant. Una altra de les qüestions que s'aprovava ahir en el ple municipal, obro apartat de mocions, era la moció del Partit Popular sobre la multireincidència, on es demanava endurir el Codi Penal envers aquests delictes i també que els ajuntaments poguessin prendre determinades decisions al respecte. En una entrevista a Ràdio Sabadell, com que avui no hi és Cuca Santos, ho poso damunt la taula per si hi ha algú a casa que no sap què va, una de les coses que deia Cuca Santos era limitar l'empadronament de les persones en casos de multireincidència, i també apuntava fins i tot retirades d'algunes ajudes socials en casos, doncs, en què es pogués acreditar una multireincidència. Votaven a favor Vox, Junts i el PSC. Senyora Bota, per què hi votava a favor Junts?
Sí, bàsicament vam votar favorablement per tres motius. El primer, perquè el que ens proposaven, el primer dels acords ja s'està fent, i precisament a instàncies de Junts per Catalunya, i com sabran, i, bueno, la setmana passada Junts per Catalunya va iniciar les negociacions amb la resta de grups del Congrés de Diputats per tancar la proposta de llei que ha de fer front a la multireincidència. I una vegada s'ha exaurit el període de presentació d'esmenes al primer test, una proposta legislativa de Junts que precisament vol donar resposta a la multireincidència, és a dir, demanem més seguretat i a la vegada donar-nos eines per fer-la més efectiva també des dels municipis, perquè considerem que és important. I una proposta que va en la direcció d'atacar, per una banda, la impunitat dels delinqüents, i per altra tenim més eina per facilitar la feina als jutges per aconseguir condemnes més efectives. El segon motiu, perquè les propostes que feien el segon acord era el que haurà de negociar el grup, no, del PP en la resta de grups parlamentaris i també en Junts, i atès que som els que, com deia, van presentar la iniciativa parlamentària. I el tercer motiu, perquè amb la nova proposta el que fa d'encarregar un estudi de les zones, com deien, de comercials més afectades per robatoris, furs continuats, per tal de reforçar la seguretat en una hora d'obertura dels comerços, pot ser molt beneficioso per la ciutat, i creiem que pot ser interessant.
Senyor Cortés, per què hi votava a favor el PSC?
Doncs perquè vam negociar amb la senyora Santos i va eliminar alguns dels aspectes que no ens agradaven de la moció, com per exemple el de la retirada de prestacions socials en casos de multireincidència, perquè és una cosa que evidentment no correspon als serveis socials. Hi ha algun altre aspecte que ens semblava, doncs, que feia la moció més acceptable, i perquè és un tema que diversos alcaldes, especialment a través de l'Arc Metropolità, han treballat per una situació que al final depassa els recursos que tenim a nivell municipal i segurament també depassa les funcions a vegades o les capacitats que tenen els jutges, no? I per tant, aquí hi ha d'haver determinats canvis normatius perquè aquestes situacions deixin de repetir-se i que per tant aquests casos de multireincidència es puguin abordar com el que són i es puguin abordar mesures més contundents. I sobretot aquí hi ha un aspecte que al final és poder facilitar la tasca de, com deia, els cossos policials, perquè si no, moltes vegades un acaba veient determinats partits policials amb alguns noms que es van repetint i que no hi ha manera, doncs, de poder que deixin de delinquir i de generar problemes de convivència a la ciutat.
Senyor Mena.
Miri, jo, per ser honestos, d'aquesta moció el que no entenc és el vot del Partit Socialista. Entenc perfectament que és el que proposa el Partit Popular perquè forma part de la seva estratègia d'estigmatitzar especialment els ciutadans i les ciutadanes d'origen estranger, no? Les persones migrades, però no entenc el Partit Socialista. I ho dic de forma honesta i des del punt de vista polític i ideològic, que segurament és un dels aspectes que també ens allunya del Partit Socialista. Per un motiu molt clar. Miri, si comparem les xifres, les dades de delinqüència que hi ha a Sabadell, estem per sota de la mitjana de Catalunya. Estem per sota de ciutats com Terrassa o com Hospitalet o ciutats com Badalona, que justament governa el Partit Popular. Per tant, jo no entenc que el Partit Socialista de Sabadell, en comptes de treure pit de polítiques de seguretat, que igual no s'han fet malament perquè no tenim xifres de delinqüència que siguin escandaloses, el que faci és comprar el marc que planteja la dreta del Partit Popular. Perquè no és un marc que situïn només a la ciutat de Sabadell, és una estratègia que estan plantejant a Catalunya i que estan plantejant també a Espanya, i ho veiem cada vegada al Parlament de Catalunya i també al Congrés dels Diputats. Per tant, què vol que els hi digui? A mi em preocupa que el Partit Socialista compri aquest marc d'una ciutat. És que si llegim l'exposició de motius d'aquesta moció que es va votar, pràcticament aquesta ciutat té un problema de delinqüència i no pot sortir al carrer perquè o t'atraquen o et violen o et roben o el que sigui, no? I això és mentida. I a mi m'agradaria que això ho digués el govern, no que ho haguéssim de dir als grups de l'oposició, perquè crec que haurien de posar en valor també les polítiques de seguretat que està fent el Partit Socialista a la ciutat de Sabadell. Per tant, repeteixo i acabo, entenc el que fa el Partit Popular perquè forma part de la seva estratègia, doncs, de situar sobretot la migració com un problema delinqüencial. No entenc el vot del Partit Socialista ahir en el ple municipal.
Senyora Lara.
És que és una estratègia que no és nova i no és que no hagi arribat a Sabadell, és que ja l'han portat a Sabadell i ja li hem vist dir al Partit Socialista que aquesta alarma, que aquesta inseguretat, que era una sensació que estaven ajudant a reproduir precisament amb mocions i amb alarmes com les que fa el Partit Popular, no? I per tant, doncs sí, sorprenia, perquè nosaltres vam ser incapaços de recuperar-nos de la primera moció que vam rebre, no? Ja no és que ahir el Partit Socialista deia, és que el que votem són els acords. Sí, però quan vam rebre la moció, la seva part expositiva era especialment tendenciosa perquè anava directa precisament a la població migrada i era indigerible. Vull dir, estava demanant una sèrie de coses com l'expulsió del municipi directe o les prestacions socials d'una manera que no correspon a un sistema que, si el que vol és poder separar aquesta multiresidència de la que parlen de les necessitats, de moltes accions que es realitzen per necessitat, ha de treballar-ho diferent. I entenem que no es pot fer sempre tot alhora, que és el que ens agradaria, però en qualsevol cas era absolutament indigerible i era un paquet complet amb una intenció molt clara. Això es presenta ara a Sabadell, però ja s'havia presentat a Terrassa. Per tant, en realitat, doncs sí, nosaltres també ens sobtava, no, que si hem tingut debats previs en què s'ha dit esteu generant una alarma i ho esteu fent com a estratègia política i no per un bé ciutadà, doncs se li doni cova. Entenem que es va fer un esforç titànic en intentar canviar uns acords que eren absolutament incomestibles, però al final la part expositiva de la moció seguia sent absolutament criminal, i tot i així, doncs nosaltres no li donarem més força a alguns acords que hi havia en aquesta moció.
La paraula té el senyor Gabriel Fernández. Si algú més vol dir alguna cosa a l'entorn d'aquesta qüestió, podem demanar a torn de paraula. Senyor Fernández, al seu torn.
Sí, nosaltres vam votar en contra, bàsicament per lo que s'està explicant aquí per part dels companys d'En Comú Podem i de la Crida. A mi no me sorprèn, senyor Mena, que el Partit Socialista compri aquel gol que li ha ficat la Cuca Santos per l'escaire. És un gol, un golàs, perquè situa aquest debat, que és el debat que hi ha, aquesta criminalització, aquesta xenofòbia cap a les persones que tenim un origen diferent o que venim d'altres parts del món. En aquesta taula hi ha dues persones que hem nascut en un altre lloc diferent, una en Amèrica Latina i una altra a Itàlia, a Europa, i no crec que siguem, no es puguin associar a nosaltres, a nostres famílies, matemàticament amb la multireincidència o el crimen organitzat, no? I aquesta barbaritat que es cometen és perquè, a més, hi ha una competència entre Vox i el PP a veure qui la diu pitjor, perquè, a més, en aquesta qüestió ja no l'eix dreta-esquerra s'hi dilueix. Si vostè surt a parlar, hi ha molta gent que teòricament vota partits molt progressistes, però quan parla d'aquestes coses ha comprat aquests discursos i aquests missatges reaccionaris, que no són la realitat. Jo també comparteixo la realitat de la que és. Vivim en una ciutat que hem d'estar orgullosos i contents de que, evidentment, per el número de gent que som, passen coses, hi ha delictes, hi ha situacions de tot tipus. Però és aquesta idea d'intentar criminalitzar. Nosaltres ho vam dir a la senyora Cuca Santos, fins i tot amb la millora de redactat, el que era infumable era l'exposició de motius, perquè és una cosa reaccionària, estic dient reaccionari, i és poc aquesta qualificació. La podria qualificar de coses molt pitjors. Per tant, jo, i també li diré, també m'estranya que Junts s'ha comprat això, perquè tot i que en aquest tema està fent una faena determinada, jo mai associo a Junts amb l'extrema dreta o la dreta. Per mi són el centro dreta. I com són el centro dreta, entenc que hi ha alguns marcs que no haurien de comprar.
Entenc que no hi ha més torns de paraula sobre aquesta qüestió. Veig que no aixequen la mà, doncs jo, endavant, seguim. Tenim més temes dels que parlar, i tenien moltes coses al ple, per tenir molts més temes dels que parlar. I volia parlar de la moció de Sabadell en Comú Podem en favor de la memòria democràtica, una moció que va tirar endavant, però que hi va haver algunes afirmacions, no?, durant aquell debat, per part de Vox, sobretot, doncs, que van generar una certa polèmica i que m'agradaria, doncs, també abordar avui a la taula, malgrat que no hi sigui la formació, no? Senyor Mena, quin era una mica l'objectiu de la moció que presentaven?
Miri, primer una reflexió, permeti'm, Mireia, que la faci, que és que probablement que avui no està a l'ultradreta en aquesta taula, tenim un debat bastant més serè. Per tant, potser tots i totes hauríem de fer una reflexió sobre què és el que està portant l'ultradreta als discursos polítics, no? Que és situar l'odi i la beligerància des del punt de vista negatiu, és a dir, per no aportar res que sigui positiu al conjunt de la societat. Amb aquesta situació i amb aquesta experiència, el que vam intentar amb aquesta moció per part d'En Comú Podem és justament aprendre dels errors del passat per fer front a aquests discursos de l'odi, aquests bulos i aquestes fake news que s'estan apoderant de la nostra societat. Per tant, som una ciutat, ho parlàvem abans amb la senyora Botia, que també és regidora de turisme, som una ciutat rica en poder, doncs, expressar el passat, no?, que va patir aquest país, que va ser molt colpejat per un règim feixista il·legítim i il·legal que avui fins i tot neguen aquests que són hereus d'aquest franquisme, no? Per tant, tenim espais de memòria que són importantíssims a la ciutat, les coves de Sant Oleguer, el pavelló d'esports, l'església de Can Uriac, i nosaltres el que hem plantejat en aquesta moció són bàsicament dos aspectes. Primer, incrementar els espais de memòria que tenim a la ciutat de Sabadell, primer amb el refugi del Pau Vila, que és un refugi que està situat sota del gimnàs i que no està descobert, i que per tant ens agradaria que es posés a disposició també de visites pedagògiques al conjunt de la ciutadania, i també la protecció com a bé cultural d'interès local de la fàbrica Baigual Young, que és la fàbrica on durant la Guerra Civil es construïen els avions de l'exèrcit republicà. I per l'altra banda, tota aquesta xarxa d'espais de memòria que tenim a la ciutat, necessitem algú que els interpreti, que els expliqui des del punt de vista museístic i, per tant, des del punt de vista del rigor científic, no? Per tant, el que hem plantejat des de Sabadell en Comú Podem és que Sabadell pugui obrir un centre d'interpretació de la memòria, com tenen altres localitats. Jo li deia també a la senyora Boti abans, vaig anar a visitar el Centre d'Interpretació de la Memòria dels Monjos, que expressa justament tota aquesta riquesa, i per tant, doncs, agrair també la feina que hem pogut fer amb la regidora Sílvia García del Partit Socialista per poder enriquir la moció, que si després tinc temps ho explicaré.
Gràcies, senyor Mena. Mira, precisament el torn per la senyora Bota.
Sí, gràcies. L'Ajuntament de Sabadell ha estat i continua sent un referent en l'impuls de les polítiques públiques de memòria democràtica, que sempre ho ha fet de la mà de les entitats i els experts acadèmics, especialment de l'Universitat Autònoma de Barcelona, i amb una gran vocació pedagògica, no? Hem dit. I en aquest sentit, compartim, tal com proposa l'acord, segon que des de la Regidoria de Drets Civils, responsable de la memòria democràtica, juntament amb el Museu d'Història i el CEDIT, s'estudiï aquesta fórmula per a un futur centre d'interpretació de la memòria i l'emplaçament a la taula de memòria. I com bé deia el senyor Mena, nosaltres, des de la Regidoria de Turisme, jo estic convençuda que, no, com deia, també podem contribuir a la difusió d'aquesta memòria democràtica i de tot el seu patrimoni material i immaterial, de la mateixa manera que ho estem fent ja amb el patrimoni històric, industrial, natural, arquitectònic, modernista. I és per això que estic fermament convençuda que també hauríem de poder tenir material didàctic d'aquest període a l'Oficina de Turisme per tal d'explicar la memòria democràtica d'aquest període i tots els llocs també, bueno, per aquesta també totes les plaques, no, que deien els panels informatius, no, del Memorial Democràtic o la Stoppelsteiner de les víctimes sabadellenca, i torno a dir el meu compromís i estem treballant en aquest aspecte.
Senyora Lara.
Doncs ahir érem 27 al ple i estic seguríssima que si anem a preguntar a cada un la seva experiència vital en tindríem més, però sortien doncs dos casos de persones, doncs, el Joan i l'Oriol, que havien tingut familiars molt propers, que havien estat en casos, no, de repressió. Jo mateixa, el meu besavi va morir a Mauthausen. Vull dir, estic segura que si comencéssim a treure'n dels 27 que som, en trauríem uns quants, segur que n'hi ha algun més, no? Llavors, tenir, en el meu cas, darrere persones que estan negant aquesta evidència que tens tan propera, és que és molt frustrant perquè són gent que treballa des de l'odi i des de la mentida, no només des de l'odi, treballen des de la mentida, i la repliquen perquè saben que una mica, gota a gota, va calant, perquè conforme et queda més lluny la memòria, i aquest és el risc que tenim, més fàcil és començar a oblidar o a percebre que les coses no van ser tan dramàtiques, i llavors els errors es repeteixen. No? Per tant, estem en una situació més mundial, doncs, que clama el cel de la necessitat de tenir consciència d'aquesta memòria, i per tant aquestes polítiques i moltíssimes que s'han fet des d'altres partits i que nosaltres reconeixem totalment com a positives, han de seguir sent-hi, no? I han de seguir sent-hi, i ha d'haver-hi una inversió, igual que parlem que la cultura ens amolla, ens ajuda a viure la vida, a ser crítics, doncs la memòria també té un paper clau aquí, i el que sobretot hem de ser conscients quan l'ultradreta, quan el feixisme ataca aquestes polítiques de memòria, ho fa precisament perquè són un lloc on la gent pot seguir recordant, i ells prefereixen viure en aquella mentida, en allò que és fàcil, doncs, d'anar repetint en el seu mantra, no? I per tant, doncs, hem de ser conscients de que aquí hi hem de posar un esforç molt gros.
Senyor Fernández.
Sí, no me repetiré el que estan dient els companys, que estic totalment d'acord. Sabadell, a més, és una ciutat que és exemplar també en aquest aspecte. Càtia, tu mencionava les llambordes de los deportats. Si no me falla la memòria, érem, i crec que hi som, l'única ciutat de tot l'estat que té cobert el 100% d'aquells deportats. I això ho vam iniciar el 2015, el nostre govern, també amb el govern de la Generalitat, que en aquell moment també formava part en el Junts pel Sí, el que ara és Junts per Catalunya. Per tant, majoritàriament, en l'eix dreta-esquerra de la societat, majoritàriament tenim consciència de que és molt important tenir clares aquestes qüestions, perquè és el millor antídot contra l'odi i contra aquestes ideologies que ara estan intentant fer tant de mal i retrotraer-nos a un passat que és horrible i que la humanitat va dir en un moment que mai més se tenia que repetir. I sembla que anem encaminats a repetir aquests terribles errors. Una Europa que s'està preguntant si s'ha de rearmar, i tots sabem el que passa quan Europa se rearma. L'experiència no lo indica, no? I llavors, i uns discursos que acaben calant fins i tot de la política municipal. Per tant, per això vam donar suport, evidentment. Anava també en la línia d'una moció que nosaltres vam presentar en el 2022, en aquest sentit. Per tant, tot el que sigui reforçar el coneixement, la història i la memòria, per a les noves generacions és una inversió que estem fent per garantir una millor societat. I per tant, aquí, per sort, és gairebé unànim, excepte alguna excepció, malauradament, que tenim alguna anomalia democràtica que tenim al ple, en general tots som conscients en els matisos que podem tenir i en les interpretacions, que també la memòria i la història té interpretació i matisos. Però en tot això penso que com a ciutat està molt bé que s'hagi aprovat i que ara l'únic que sí que demanem és que acabi passant, perquè hem aprovat moltes mocions molt maques, molt bones, que tindrien que estar ja fetes i que encara no han passat.
Gràcies, senyor Fernández. Senyor Cortés, al seu torn.
Sí, jo molt d'acord amb el que han dit els anteriors regidors que han parlat. Al final ahir va ser un toc d'alerta i un recordatori de que no, és a dir, aquesta mirada enrere que fem amb la memòria democràtica serveix per fer pedagogia i serveix per fixar en el record totes aquestes atrocitats que es van produir. No fa molt, perquè al final fa 50 anys, com aquell qui diu, que estaven patint aquesta situació, i encara que cada vegada quedin menys persones vives que van patir doncs, la guerra civil, la repressió franquista, la lluita per la recuperació de la democràcia, doncs la memòria hi és. I al final el to, el contingut d'aquella intervenció per part de l'ultradreta, no només en aquella moció, també en d'altres mocions, perquè també hi ha una sèrie de barbaritats que es van dir en el ple, que ens demostren la impunitat amb la qual actuen, la doble cara que a vegades es fa, no? Una suposada més amable i una altra molt més agressiva, i per tant és un toc d'alerta i és un recordatori que si no ho frenem acabarem repetint els errors del passat, i ja sé que això sembla molt típic i tòpic, però al final també tenim una gran responsabilitat de frenar aquestes actituds, de denunciar-les i també de fer molta pedagogia amb la societat per evitar que aquests discursos continuïn calant i per poder-los frenar.
Ens queden pràcticament 12 minuts per arribar al punt de les 10, per tant el que els emplaço és a fer un minut final una mica més llarg perquè no ens donarà temps de fer intervencions més. Els dono 2:15 per dir la seva, així, perquè sóc conscient que m'he deixat mocions de grups municipals per comentar, i segur que hi ha temes doncs, de la part deliberativa que al govern també li interessa posar en valor. Per tant, els dono aquests 2:15 per cap perquè puguin abordar tot el que vulguin. Senyor Mena, em demanava vostè la paraula sobre aquest tema, per tant entenc que una part m'aprofitarà per aquesta qüestió, però que té més temps per comentar altres temes també. El seu torn.
Sí, bueno, per culminar, no?, per acabar el tema que parlàvem de la memòria històrica, jo crec que també la salut democràtica d'una societat es mesura en la capacitat que té d'interpretar que és el que els fets que han passat, no?, en el seu país. Clar, no només hem de tenir una mirada del passat, perquè és que, per desgràcia, no és que podem tornar a repetir errors, és que s'estan repetint errors. És que tenim un genocidi a Europa que pateix el poble de Palestina, no?, que s'està patint a Gaza, i que Europa i la Unió Europea no només mira cap a una altra banda, sinó que sembla que és més còmplice del genocida que no pas del poble que està patint aquest genocidi. Jo vull posar en valor, perquè moltes vegades ens capfiquem en situar les discrepàncies que tenim entre uns i altres, vull posar en valor que ahir es va aprovar per unanimitat de les forces democràtiques doncs el suport d'aquesta moció, però que també alguna vegada la Junta de Portaveus hem aprovat de forma majoritària, també per les forces democràtiques, el suport al poble de Palestina i en contra del genocidi que està cometent el genocida de Netanyahu, no? Per tant, aquesta és una ciutat referent en polítiques de memòria històrica i a favor de la pau i dels drets humans, no només en aquell moment, sinó també ara, no? I crec que jo és molt interessant posar en valor això, i crec que el ple d'ahir va justament situar aquest escenari que em sembla que és interessant i que una ciutat com Sabadell pot aportar a Catalunya i al conjunt d'Espanya doncs polítiques de referència per recuperar la memòria, que, repeteixo, és segurament la millor forma de poder combatre els discursos de l'odi i els discursos de les fake news. I després també volia posar en valor la moció que va presentar Esquerra Republicana, perquè també la reflexió que feien des del grup municipal d'En Comú Podem és que moltes vegades al ple portem temes de macropolítica, però al final el que preocupa també als ciutadans i les ciutadanes és com està l'entorn de casa seva, no? com de degradat es troba l'entorn de casa seva. Va venir al ple i va poder parlar l'Armando i un altre veí dels barris del Pont de la Salut per expressar-nos una realitat que tenim a Sabadell, que de vegades volem amagar, no? I els que justament venim del districte 7è sabem quina és la realitat de la ciutat a l'altra banda del riu, que justament aquesta va ser una de les exposicions que va inaugurar la historiadora Angelina Puig, i em sembla que és interessant de poder recuperar-la, i també lamentar que no es pogués aprovar, i amb això acabo la moció de la Crida, perquè crec que també és interessant que aquesta ciutat aposti pels eixos verds i per les superilles que en el seu moment va impulsar Ada Colau a Barcelona.
Senyora Bot, al seu torn.
Sí, gràcies. Doncs aprofito aquesta darrera intervenció per destacar els bons resultats del turisme de negoci i de l'esportiu, que consoliden Sabadell com una ciutat atractiva en aquest àmbit. I una bona mostra d'això que en molt pocs dies han coincidit esdeveniments importants. La setmana passada van rebre, per una banda, la Junta d'Accionista del Banc de Sabadell, que celebrem que hagi tornat a casa, a la ciutat que va veure néixer l'entitat, reafirmant el nostre paper com a pol d'activitat econòmica. A més, hem viscut una setmana d'intens turisme esportiu en l'Open Lexus segon torneig femení de tennis a les instal·lacions del Club de Tennis Sabadell, que acollí les tennistes de 30 nacionalitats diferents amb entrenadors i familiars, situant la nostra ciutat en el mapa de l'esport d'elit. I aquesta dinàmica no s'atura. Demà celebrem una nova edició de Mens Brillants, on més de 200 persones que es congregaran a l'Espai Fundació 1859 Caixa Sabadell per participar de la jornada formativa que està prevista, i és una trobada organitzada per Iglu Access Centre amb el suport de Visit Sabadell, que contribueix també a incrementar, no?, aquest turisme de negoci i a impulsar la marca Sabadell a l'exterior i a treure visitants a la nostra ciutat. Per tant, continuarem treballant perquè Sabadell sigui una ciutat de referència, acollint grans esdeveniments i generant un impacte econòmic positiu per la ciutat.
Senyora Lara, al seu torn.
Sí, bé, nosaltres ahir presentàvem, com es deia, una moció sobre els eixos verds, amb la voluntat no només hi hagi arbres a la ciutat, sinó que els connectem d'una manera lògica i tinguin un sentit en com reorganitzem la ciutat, perquè és una cosa que fa falta sí o sí. Ho fèiem, doncs, és una vessant molt municipalista, que és el que fem normalment, la Crida, doncs, intentant pensar en Sabadell, des de Sabadell i en Sabadell, no? Llavors teníem grups polítics com el de Vox, que ens responia parlant de Cambodja i adjudicant-nos tots els crims que poguessin haver, no? Llavors, dic això perquè normalment no parlem de Vox i la veritat és que avui m'hagués agradat que hi fossin per dir-los a la cara. El ple d'ahir va suposar un punt d'inflexió i crec que totes n'hem de ser conscients del que vol dir tenir l'extrema dreta normalment. Doncs sí, la ignorem, intentem passar de puntetes, però és una pràctica, doncs, que en algun moment cal plantejar canvis. Doncs també ahir el veí que acompanyava l'Armando, doncs, portava també un Hola Sabadell, no? I ridiculitzava l'Hola Sabadell, no?, vinculant-lo al seu barri, i en aquest sentit també posem de manifest que l'Hola Sabadell s'ha convertit en un desplegable d'un públic reportatge del govern. En teoria havia de ser una cosa informativa i no ho és en cap cas, no? I per tant posar-ho de manifest. I per últim, doncs, fer saber, doncs, que el ple d'abril serà el meu últim ple com a regidora, perquè a la Crida fem relleus, i per tant, doncs, aquesta serà també la meva última tertúlia com a membre del ple.
Això ara no m'ho esperava, senyora Lara. Ara se m'espera un moment abans de marxar. Senyor Fernández, al seu torn.
M'ha de col·locar-la.
Vostè tampoc ho sabia? No m'ho crec. No? De veritat? Clar, senyora Lara, un moment, que vaig a parar màquines. Senyor Fernández, al seu torn.
A vegades m'atribueixen més coneixement del que tinc.
No, jo pensava que era l'única que no se l'havia assabentat ara d'això. Endavant.
Llavors, sí, nosaltres evidentment parlarem de la moció que es va aprovar per unanimitat. La intervenció de los veïns, en aquest cas d'Armando i del Millo Martínez, crec que va haver moments on va ser molt emotiva i trista alhora, no? Perquè podíem comprovar que aquella gent estava reclamant el que qualsevol de nosaltres reclamaria al seu barri, i que no està passant en cap altre barri una situació com aquella, que no és d'ara, és d'un abandonament, també va quedar molt clar. És un deute que en aquella zona de molts anys, no? I això fa que malauradament, això que a vegades es diu, no?, que el codi postal acaba d'alguna manera fent que la teva situació sigui d'una manera o d'una altra, no? Perpetuant una situació. I el que vam fer amb Esquerra va ser això, no? Vam dir, nosaltres veníem aquí com a fer d'instrument, a ser útils a aquesta gent i a intentar que acabin passant certes coses. I ho vam plasmar en uns acords. Va ser fàcil també, hem de dir, posar-nos d'acord en els acords. Gairebé no hem tocat res. Hi ha un petit matís que hem tocat en relació al tema de l'autobús, que és un tema que s'estudiarà, però crec que tots som conscients que això ha d'acabar passant. Lo celebrem. Si el govern, a més, té projectes elaborats que ha dit que tenia això, magnífic, pues mire, més ràpid serà tot, si això és així, i si a més sabem que els recursos poden venir d'un altre lloc, o fins i tot el compromís de posar-los, encara que no siguin els recursos europeus, pues bueno, acabarà passant. I hem d'estar feliços i... Faig aquí també el que vaig dir en el ple. Crec que aquesta moció també va in memoriam del senyor José, que va ser un dels veïns que va parlar amb nosaltres i que malauradament va morir fa uns dies, i que somniava, tenia la il·lusió de que su barri tingués voreres, no estaven demanant cap cosa rara, no? Voreres normals. Era l'únic que somniava aquest senyor per poder sortir de casa seva sense perill de caure quan caminava amb el bastó. Per tant, esperem que això pugui ser possible i que el José, on sigui que sigui, lo pugui gaudir i veure que el barri ha canviat, perquè entre tots ho hem fet possible.
Senyor Cortés, al seu torn.
Ràpidament, confirma el que deia ara el senyor Fernández, que ja hi ha un projecte per intervenir a la zona del Raval d'Amàlia i que, efectivament, s'ha pres la decisió de tirar-lo endavant, encara que doncs, no s'arribi per terminis dels Next Generation, si no es prorroguen, i, per tant, de posar els recursos municipals si fa falta. Recordar un punt que hi vam aprovar, que és autoritzar Vimusa a subscriure una operació amb l'ICF per finançar la rehabilitació integral d'un bloc sencer d'habitatges, de 20 habitatges, amb fons Next Generation per fer la rehabilitació energètica, que és aquesta part que no només hem de fer que el privat actuï en els seus habitatges, sinó que com a públics també hem de mantenir el nostre parc al dia i hem de donar exemple. I en tot cas, suposo que hi haurà moments també per acomiadar-nos de l'Anna Lara. Hi haurà un altre moment, suposo, per això, per acomiadar-nos, però en tot cas també des d'aquí agrair-li tota la feina que ha fet, totes les discrepàncies, i perquè ha sigut un goig poder-nos discutir, perquè l'habilitat argumental i dialèctica que té, doncs no tothom la pot dir que la tingui. I
ens podem enfadar encara.
No, però ho dic que encara que ens enfadem, és un goig tenir debats amb vostè, perquè és d'aquelles que a vegades dius, si no vas massa preparats, pues serà allò d'ir por l'any i ser trasquilado. Vull dir que això ho poso un valor, perquè no és sempre es poden tenir debats d'alçada, i sempre dona goig, doncs, això, poder tenir debats de nivell, inclús a vegades que et repliquin i et deixin a tanquin la boca, per dir-ho d'aquesta manera, així una mica al bruto.
Doncs, senyora Lara, ens ha descol·locat a tots, ja ho veu, eh? Vull dir que...
Jo ho tenia molt rumiat.
Però ja m'imagino que vostè ho tenia molt clar. Ara no se me'n vagi, que aprofitarem per agafar-li uns talls de veu. Ja m'ho dic així, ja, per explicar-ho tranquil·lament també al llarg del dia d'aquesta manera a Ràdio Sabadell. Ens queda un minut per les 10 del matí. Moltíssimes gràcies a tots per haver-nos acompanyat un mes més, per haver compartit amb nosaltres aquest debat de política municipal. Que vagi molt bé, ens veiem d'aquí uns dies. Cuidin-se, que vagi bé. Adéu. Ho recollim tot plegat, canviem l'estudi i nosaltres tornem puntualment demà a partir de les 8 del matí. Adéu, adéu.